Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Inici de setmana plujós a Sant Andreu de la Barca. Volem analitzar aquest episodi de pluges, volem saber les dades i tot seguit en parlem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
Muy buena, Jordi.
Bé, tenim dades, podem dir que dades de rècord, la pluja caiguda aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Explica'ns, Carlos.
Pues como dices, datos de rècord, puesto que ayer, durante la jornada del lunes, cayeron un total de 90,4 milímetros o litros por metro cuadrado aquí en San Andrés de la Barca, y esto supone pues que el día de ayer, 29 de abril del 2024, se convierte en el día más lluvioso en nuestro municipio desde que, de alguna manera, pues recojo yo datos, ¿no? Anteriormente pues no lo podemos saber porque pues no tenemos datos, pero desde el año 2010 que yo empecé a tomar datos, esta jornada de ayer lunes pues ha sido la jornada más lluviosa desde que tengo datos, con esos 90,4 milímetros, superando el anterior registro que era de 88,6 y que se registró el 10 de octubre de 2010.
Per tant, doncs, dades de rècord, dades històriques des de l'any 2010, la xifra més alta de pluja a Sant Andreu de la Barca, doncs la d'aquest dilluns, dia 29 d'abril, amb 90,4 mil·límetres. Tenim dades també de la màxima intensitat d'aquesta pluja.
Pues sí, lo bueno de alguna manera que podemos comentar de este episodio es que, bueno, llovió de una manera, vamos a decir, buena, ¿no?, por así decirlo, porque con tal cantidad de litros en un solo día, de haber caído de otra manera con muchísima más intensidad o concentrado en menos horas, pues posiblemente hubiésemos tenido pues problemas, ¿no?, porque es una cantidad muy importante de precipitación en un solo día. Pero lo bueno es que llovió pues muchísimas horas, prácticamente desde que amaneció el día pues ya se estaban produciendo esas precipitaciones, y lo hizo pues hasta acabar la jornada. O sea, estuvo lloviendo pues prácticamente, podemos decir, casi 24 horas de forma continuada, ininterrumpida, y la intensidad máxima de precipitación se registró pues en torno a las 5 de la tarde aproximadamente, con, entre comillas, tan solo unos 56 milímetros hora. Eso quiere decir que gran parte de la jornada pues nos estuvimos moviendo en intensidades que podremos decir pues débiles o moderadas, pero iba lloviendo de forma tan continua porque, bueno, se fueron acumulando todos esos litros al final de la jornada. O sea, que podemos decir que llovió bien para tal cantidad de precipitación en un solo día.
Per tant, la part positiva va ser que vam tenir aquesta gran quantitat de pluja, però que va anar caient de forma moderada i de forma espaiada, ¿eh?
Exacto, porque ya digo, de haber registrado esta cantidad de precipitación tan importante en muchas menos horas, pues querría decir que hubiese llovido muy intensamente, y entonces sí que, bueno, pues no hay manera, ¿no?, de ir evacuando toda esa precipitación, y bueno, pues la única manera es que corra por la superficie y que se acumule y tal. Entonces, bueno, pues lo bueno de alguna manera fue que además de tal cantidad de precipitación tan importante, pues que ha llovido bien, que todo esto pues se aprovechó hasta la última gota, porque bueno, pues esas intensidades permiten que todo vaya infiltrando en el terreno y que se aproveche, que además precisamente es lo que necesitamos en estos momentos. Y Jordi, para hacernos una idea un poquito de cómo estamos, ¿no?, a día de hoy respecto de, por comparar con el año pasado, que quizá fue pues el más catastrófico que venimos de los que venimos arrastrando así con sequía, pues Para llegar a una cantidad, ahora mismo llevamos un total anual de 209,4 milímetros, ¿vale? O sea, la cantidad acumulada desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Y por comparar este dato, como decía, con el año pasado, para alcanzar un valor similar al que llevamos en este momento, el año pasado tuvimos que esperar hasta mediados del mes de septiembre. ¿Vale? O sea, el año pasado no superamos los 200 milímetros acumulados a lo largo del año hasta mediados de septiembre. Ahora estamos, pues bueno, a puntito de acabar el mes de abril y ya llevamos una cifra así, que además pues nos sitúa más o menos en lo que sería la media anual habitual ya de un año normal, pues aquí en San Andrés de la Barca. Así que bueno, pues muy buenas noticias y esperar pues que esta dinámica pues continúe y que las precipitaciones pues nos sigan visitando de forma recurrente para ir pues revirtiendo y mitigando un poquito.
Sens dubte, una gran notícia, aquesta dada que ens acabes de donar en aquests moments. I, Carlos, de cara a les properes hores i els propers dies, quina és la previsió?
Bueno, pues hoy todavía seguiremos con tiempo inseguro, lo que pasa es que ya nada que ver con lo que tuvimos ayer. Ayer era una jornada de precipitaciones, pues eso, de cierta intensidad, persistentes y a lo largo de todo el día. Hoy seguiremos con tiempo inseguro, pero no quiere decir que no nos afecte algún chubasco, incluso de cierta intensidad, pero todo ya mucho más local, mucho más disperso, mucho más aislado, y por lo tanto, bueno, día inseguro, pero nada que ver con lo que sucedió ayer, con las precipitaciones, pues que, como decíamos, prácticamente nos acompañaron las 24 horas del día. Hoy, sobre todo esta tarde, pues eso, nos descarga algún chubasco, pero ya digo, mucho más aislado todo, y los próximos días, pues un poco la misma dinámica. Seguiremos con tiempo inseguro, por lo menos, pues también la jornada de mañana, miércoles, y poquito a poco la situación pues irá tendiendo a la calma, y sobre todo ya de cara al próximo fin de semana, ya lo comentaremos el viernes, pero pues parece que la situación se va estabilizando y que acabaremos la semana con un tiempo mucho más tranquilo, estable y sólido.
Doncs aquesta és la previsió del temps de cara als propers dies i tornem a recordar aquestes dades que dèiem a l'inici, la pluja d'aquest dilluns i aquestes espectaculars dades de rècord des de l'any 2010. En un mateix dia no havia plogut aquesta quantitat. 90,4 mil·límetres, sí, Carlos?
Exacto, eso es. Y Jordi, y por ya dar un dato más, hay en zonas, ayer sobre todo en zonas próximas a la costa, aquí del Baix Llobregat, Sant Boi, Cornellà, zonas, digamos, más tocando el litoral, con lo que llovió ayer en muchos observatorios de esas zonas, se ha superado, solo con el registro que tuvieron ayer y lo acumulado a lo largo de este año, han superado ya el acumulado total del año 2023. ¿Vale? O sea que eso nos da idea un poco de la diferente pinta que de momento está teniendo y comportamiento que está teniendo el año 2024 respecto del 2023. Y como decía antes, ojalá este tipo de episodios, tampoco a lo mejor tan abundantes, pero que se vayan repitiendo pues más a menudo y poquito a poco pues vayamos revirtiendo. Además también, pues esas lluvias ayer fueron generales, con lo cual también se notará los próximos días en los pantanos y en los embalses, pues que se irán llenando porque la precipitación de ayer fue bastante general a nivel de Catalunya.
Doncs Carlos Lara, el nostre home del temps, responsable de Meteosap, gràcies per aquestes dades i per aquesta previsió de cara als propers dies.
Un saludo.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aprovada la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. La moció ha estat aprovada per unanimitat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca. Representants locals del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat han destacat els punts de la moció on es tracten qüestions referents al sistema públic de pensions, l'edatisme, la publicitat i els mitjans de comunicació i viure amb benestar i seguretat.
Alguns ja ens coneixen, nosaltres som representants del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, representant d'aquí de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament, I el que fem nosaltres allà, doncs cada any fem un dictamen de lo que diguem, la gent necessita, la gent gran necessita, i cada any fem uns dictaments diferents. Aquest any el que portem aquí són tres, o sigui, jo abans de dir els dictàmens que tenim, jo us diré també que aquest any la comissió, el pla de treball d'aquest any, tenim la hi ha dues comissions, la A i la B. La comissió A, pensions, drets humans, el futur dels casals de la gent gran i el dret a la informació. Aquesta és la comissió A. La comissió B és serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials, protecció contra els maltractaments i els abusos i l'abús dels medicaments. Aquest seria aquest any 2024. El 2023, el dictamen que veurem dir ara, del Consell que vam aprovar, és tema edadisme i el meu és de les pensions. La Tere us hi serà a l'edadisme, el primer. No és no han fet una miqueta de resum, perquè si no seria molt llarg també i no interessa. Ella us hi dirà dos o tres coses que ho dèieu. Vale.
Venga, un pacto social contra el edadismo que promueva una visión real del envejecimiento y difunda el valor y privilegio de poder envejecer tanto a nivel individual como colectivo en una sociedad que no excluya a las personas mayores. Que el sector de la publicidad se adapte a la realidad social y abandone a la utilización de estereotipos edadistas, tomando conciencia de que somos un grupo de población importante y que nuestra representatividad aumentará en las próximas décadas. Que se trabaje para la plena inclusión y formación digital de las personas mayores, preservando siempre el derecho a la presencialidad.
Bueno, com diu el Ramon, un ruïde perquè hi ha un grapat, faré unes quatre només. Que és necessari que les administracions locals i establiments els mecanismes necessaris per garantir la seguretat i la sensibilitat del parc d'habitatge. Que les polítiques que fa front a l'aïllament i a la situació no desitjada de les persones grans no recaiguin únicament en l'àmbit social, sinó que urbanisme i la ciutat tenen també un paper capdalt. Les condicions de l'habitatge afecten directament a la nostra salut i al benestar. En molts casos, aquestes condicions multipliquen el risc de patir solitud no desitjada, maltractament, aïllament, abús, accidents, etc. I per últim, de la mateixa manera cal garantir l'accessibilitat del centre d'atenció primària tant de manera física com de la manera habitual i evitar-ne la exclusió.
I per últim, el tema de les pensions són un dret i el sistema públic de pensions és sostenible i indispensable. Que les pensions són un dret constitucional de tota la ciutadania, reconegut a l'article 50 de la Constitució espanyola. Que el sistema públic de pensions és un dels pilars fonamentals del sistema del benestar i mòdul de la societat actual i que tenen un impacte vital tant en les persones beneficiàries com a les seves famílies. Que per sosteniment del sistema públic de pensions és indispensable que s'apliquin les mesures necessàries, les més importants condicions laborals i sous dignes per a tots els treballadors i treballadores i creació d'ocupació. Que seria el sistema de pensions. Amb això acabem. Però que costi que seguim treballant, eh? Perquè nosaltres ja tenim una edat, però vosaltres, els que venen darrere, també ho som.
Que todos llegaréis a mayores.
La moció va ser aprovada per unanimitat per tots els regidors del plenari municipal.
Gràcies. Doncs fem expressió de vot d'aquesta moció sobre els dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran. Vots a favor? Doncs 20 vots a favor, secretària, 0 abstencions, 0 vots en contra.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Els gegants de Sant Andreu de la Barca fan història i han participat en la Gran Trobada Nacional de Gegants. Més de 200 colles geganteres han participat aquest diumenge a Barcelona a la gran cita gegantera. Dani Perea, cap de la colla de l'agrupació cultural Aigües Toses, ha destacat a Ràdio Sant Andreu la fita històrica aconseguida que ha servit per celebrar els 6 segles de gegants a Barcelona. L'acte ha finalitzat amb una gran ballada a l'Arc de Triomf, on han estat presents l'Andreu, la Quimeta i la Bruixilda.
I ha arribat el dia. Malgrat la situació meteorològica, avui els gegants de Sant Andreu de la Barca han estat a Barcelona, a la festa dels 600 anys dels gegants. Sortint en cercavila, com ens agrada, des de plaça Urquinaón, amb 56 colles més, ens hem trobat al passeig de Lluís Companys, a tocar de l'Arc del Triomf, amb 3 cercaviles més provenents de diferents punts de la ciutat. Allà, 230 colles vingudes d'arreu, uns 600 gegants han deixat una imatge molt maca, plens d'il·lusió i alegria. Sempre podrem dir que nosaltres hi vam ser.
Celebració dels 600 anys dels gegants de Barcelona amb la participació de més de 200 colles, entre elles l'agrupació cultural Aigües Toses amb els gegants de Sant Andreu de la Barca, que han fet història participant en aquesta gran trobada nacional de gegants. Més de 200 colles i al voltant de 600 gegants.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell ha aconseguit proclamar-se campiona del món de fotografia amb l'equip espanyol. Ha format part de l'equip espanyol de fotografia que s'ha proclamat campions del món amb una gala celebrada als Estats Units, a Dallas. Neus Vendrell també ha obtingut una desena posició de la Copa del Món de Fotografia a la categoria de retrat il·lustratiu. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Neus, i
bon dia.
Sobretot moltes felicitats.
Moltes gràcies, bon dia.
Podem dir que pràcticament per partida doble, perquè hem de dir que has format part de l'equip espanyol de fotografia que s'ha proclamat campió del món i que també has obtingut una desena posició, un top 10, amb una categoria que és la categoria de retrat il·lustratiu. I que aquesta desena posició també ha comptat perquè finalment l'equip espanyol hagi aconseguit aquest campionat, aquesta copa del món. Primer de tot, valoracions, i després expliquem una mica com ha funcionat aquesta Copa del Món i què és el que s'ha puntuat.
Doncs, bueno, estem molt contents perquè és la primera vegada que l'equip nacional aconsegueix emportar-se a la Copa cap al país. La veritat és que, bueno, vèiem que els resultats eren bastant favorables per quedar entre primers, segons, tercers, però clar, els punts no els coneixem fins... Bueno, no els coneixem. Llavors, fins veure els resultats de cada categoria individual... No sé, a mesura que anava passant la gala veiem que teníem possibilitats de primer o segons i finalment pues, la sorpresa és que la Copa va venir cap a casa. Sí.
Finalment, si contem el global, van ser dues medalles de plata, 3 de bronze, 5 finalistes en el top 10, i entre aquests 5 finalistes estàs tu amb la teva, amb la teva fotografia. Per tant, tot suma perquè finalment hagi guanyat, en aquest cas, el Comitat Espanyol, no?
Exacte. Pensa que hi ha hagut algun any que hi ha hagut alguna medalla d'or, però el conjunt no ha sigut tan favorable i no ens hem emportat cap posició d'aquestes que agraden.
Si hagués estat una medalla d'or de Neus Vendrell, evidentment ho haguessin comentat aquí, bueno, aquí a la ràdio, no? També hem de recordar que hi ha altres fotògrafs catalans, com el Luis Bueno, també.
Sí.
També hi ha participat.
Exacte. El Luis Bueno és, bueno, que és la meva parella. També formava part de l'equip nacional, que li van demanar una foto per retrat natural. Sí. Ens consta que ha quedat 11è, que s'ha quedat molt a les portes
del... no?
Sí, molt a les portes del top 10. Però bueno, tot suma, perquè al final sumen les medalles, sumen els top 10 i suma la gent que, o sigui, sumen els punts de les fotos que no han entrat al top 10. De fet, és la suma de tots.
Per poder participar en aquesta Copa del Món, com s'escull els fotògrafs, les fotografies? Perquè això prové de la Federació Espanyola de Professionals de Fotografia i d'Imatge?
Sí. L'encarregat de moure l'equip nacional és la Federació Espanyola. Llavors, dintre de la Federació Espanyola hi ha una persona, hi ha un noi que s'encarrega de visualitzar i anar captant imatges, pues, per exemple, com la Federació Espanyola un cop l'any té el certamen de qualificacions, que pues, les millors de qualificacions pues, pot ser que serveixin per la Copa del Món. Però bueno, molts participants a l'equip nacional són federats, jo, per exemple, soc federada, però n'hi ha uns quants que no ho són, perquè igual pues, fa falta fotos de naturalesa o fa falta fotos de paisatge, i llavors es va buscar. Bueno, hi ha una persona que s'encarrega de visualitzar i anar a trucar directament a aquell fotògraf i dir, creiem que aquesta foto funciona i voldries participar.
Per tant, són diferents categories i has de participar en totes aquestes categories.
Exacte.
Per anar a la Copa del Món.
Exacte.
No?
La Copa a l'equip nacional ha de tenir tantes fotografies com per omplir tots els buits de totes les categories. Sí.
I a la teva categoria, Neus, que retrat il·lustratiu, mm-hmm, d'una fotografia que ja vam veure amb imatges a través de les teves xarxes i que ja vam parlar també a través de la ràdio, d'aquestes fotografies, d'aquesta sèrie que havies començat. No? Explica'ns una mica la fotografia i per què ha estat escollida la teva, primer tot per representar Espanya i després, evidentment, entre les 10 millors fotografies del món a la categoria de retrat il·lustratiu.
Doncs t'explico. Sí, el retrat que ha anat a la Copa del Món és un autorretrat. Sí que és cert que dins el Mundial les obres van sense títol i sense cap mena d'explicació. És a dir, el jurat no sabia que allò era un autorretrat. Que jo penso, joder, si ho hagués sabut, pues hagués sumat segur, saps? Perquè té pues, un plus de dificultat quan és un autorretrat, però bueno, ja sabíem que això... Pues... doncs era el primer autorretrat que vaig fer de la sèrie de les cares blanques i saps què passa? Que la Copa del Món no és una cosa que sigui d'allà per allà, és a dir, la selecció es fa amb tant de temps com que ara ja s'està fent la selecció del Mundial de l'any que ve. Llavors, passant una sèrie de... Bueno, hi ha una sèrie de gent que, de totes les fotos que s'aporten, pues, es tria i llavors es van a buscar els fotògrafs. A mi em van trucar al setembre. Llavors, al novembre o així, vaig saber que havia entrat al top 10. I llavors, del novembre fins al 27 d'abril, pues, vam estar esperant, o al gener, no sé. Llavors, clar, potser ara hi ha autorretrats que també funcionarien, o inclús potser funcionen millor, però clar... Quan es començava a fer la selecció per al Mundial d'aquest any, aquests autorretrats no estaven fets.
Per tant, al novembre ja sabies que estaves al top 10.
És que potser el novembre o el desembre...
El desembre, ja sabies que estaves en el top 10 d'aquest Mundial.
Sí. De fet, et truquen, vale? Et truquen de la federació i un dia de setembre, que no t'esperes, i sempre és divendres, perquè...
No. Però, evidentment, no pots dir res, no?
No, no pots dir res. No, mira, no, mira, t'explico. Al setembre em truquen i em diuen, ens agrada aquesta foto, creiem que ens pot funcionar, t'agradaria participar. Clar, sempre dius que sí, no? En el Mundial és molt guai. Llavors, no pots dir res fins que no es fan públics tots els equips que es presenten. I això em sembla que és al novembre. Vale. I al gener o així... fan la selecció dels top 10 de cada categoria. I llavors, del gener fins a l'abril, t'has d'esperar. Més o menys és alguna cosa així, sí.
T'has pogut esperar, Neus?
Sí,
perquè no hi ha un altre remei,
bueno,
no?
Bueno, saps que ets top 10 i dius, bueno, dintre dels 10 millors ja està, molt bé. Sabia que no podia ser ni primer, ni segona, ni tercera, perquè a l'equip nacional hem rebut diferents mails. I a la gent que ha rebut medalla, el mail que ha rebut és et convidem a que vinguis a la gala de Texas, jo de tu vindria, tot com molt ben dit, però com insistent anar-hi. I els altres que ens hem quedat dintre del top 10 però que no tenim medalla, el mail no ha sigut tan insistent. Llavors, clar, ho comparàvem i dèiem, bueno, pues sabem que no hi ha medalla.
Per tant, no anirem, no?
No anirem.
No anirem a la gala.
Exacte.
El que sí que no sabíeu, i aquí ha estat la sorpresa, de que tots aquests fotògrafs i totes aquestes fotografies, sumant tots aquests punts, amb els top 10, amb les medalles de bronze i les medalles de plata, doncs ha fet que l'equip espanyol s'hagi proclamat campió del món.
Campió,
no sé si és la primera vegada que
passa
la història.
La primera, és un fet històric, sí.
Clar, competint a la gala celebrada a Dallas, Estats Units, Estats Units era els possibles guanyadors i finalment guanya Espanya, no?
Sí. És que, de fet, clar, quan al gener sabem el top 10 de cada categoria, tu pots llegir entre línies, perquè llavors, clar, mires una mica més o menys, cada país quantes té dintre del top 10. Llavors, clar, Espanya en tenia moltes. I Estats Units també en tenia moltes. Llavors, clar, era com, ostres, depèn de com anem quedant nosaltres, a comparació, és que ens ho... Jo crec que fèiem el pols amb Estats Units. Sí.
Aquest no és el primer premi que aconsegueixes, Neus, però sí que és un dels grans premis, no?
Home, fa molta il·lusió, perquè saps què passa? Que al final el Mundial és com el Mundial de futbol, no? Que junten una sèrie de companys que treballen individualment, que no, normalment no juguen entre ells, però que es junten per fer equip, per fer pinya, per anar tots junts a la una. Llavors, clar, el Mundial és com molt especial perquè et juntes per anar a la una amb els teus companys de gremi. A més, has estat escollida per participar. Jolín, és super... És un honor. La veritat. Llavors és un premi molt especial i, a part, que és compartit, saps? Perquè tots hem sumat per guanyar aquesta copa.
I, a més, que sigui una fotografia teva, però, a més, que surtis tu en aquesta fotografia, que sigui aquest autorretrat, no?
Sí, és curiós. Saps què passa? Que jo... o sigui, el personatge en aquest retrat està tan extret, o sigui, és que és... Jo no...
Tu no t'identifiques, no t'hi veus, no?
Jo em veig més que és una fotografia meva, d'elaboració meva, no un retrat meu, m'entens?
Doncs Neus Vendrell, com dèiem, campiona del món de fotografia amb l'equip espanyol, ja tens aquest rètol, sí. Campiona del món, i que has estat top 10 a la categoria de retrat il·lustratiu a la Copa del Món de Fotografia, no? Mm-hmm. Per tant, és una gran distinció, un gran reconeixement, a més, per una fotògrafa de Sant Andreu de la Barca,
Moltes gràcies, sí, la veritat és que...
Un premi més, perquè de tant en tant hem anat parlant d'altres premis que s'han anat aconseguint,
Sí, perquè un dia podríem parlar dels que no aconseguim. Perquè saps què passa? Que molta gent diu, sempre ganes premis. No, jolín, és perquè es parla del que guanyo, però n'hi ha molts que no m'emporto, també, que no... Saps?
Això és quan fas fotografies, Neus. Ostres, quina fotografia més bona. Dic, sí, però no t'ensenyo la
resta.
Però, evidentment, una és professional, com ho ets, Neus, i fas aquestes grans fotografies, que veiem que va molt més enllà de la teva especialització, que és les fotografies de
nadons,
no?
Sí,
i infantils, no?
Sí.
Suposo que ara molta feina, no?, amb el tema de naixements, de comunions,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, comunions cada cop n'hi ha menys, però sí, sempre hi ha feina.
Neus Vendrell, des de la ràdio, felicitats.
Moltes
i
gràcies.
I com sempre que et cridem, sempre.
Ai, m'encanta venir.
Pensa aquí a la ràdio i sobretot ara amb aquest gran reconeixement, proclamar-te doncs campiona del món de fotografia amb l'equip espanyol i sobretot amb la World Photographic Cup.
Sí.
Queda millor en anglès, no? Queda més internacional, no?
Sí, queda com superpotent.
Exacte, i sobretot amb aquest top 10 a la categoria de retrat il·lustratiu, que a l'entrar en aquest top 10 també ha anat sumant punts per aconseguir aquest premi doncs, de l'equip espanyol. Neus Vendrell, gràcies i
moltes
seguirem.
Gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I ara a continuació en el Via Directe a l'espai del residu al recurs amb els companys de la xarxa ràdio.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus. Doncs benvingut, som ja a la segona temporada del 50 maneres de salvar el planeta. Segona opció, segon tip que avui ens expliques d'aquesta segona edició. I vinga, què? Què ens proposes?
Doncs mira, bueno, bon dia, Pili. Avui, enfocats-ho tal com estem aquí en la campanya electoral, no?, de la Generalitat, doncs volia parlar de la Llei de Prevenció de Residus i Ús Eficient dels Recursos de Catalunya. ¿Vale? Uh-huh. Aquesta llei s'ha quedat pendent d'aprovar al Parlament de Catalunya. Porta ja algunes legislatures que se la van... Bueno, que va passant, no? Perquè passen altres coses prioritàries. I tot i això, però, el passat 12 d'abril la van presentar i van presentar el que eren les línies estratègiques, i és una llei bastant ambiciosa, la veritat. I bé, una mica quedarà pendent o queda pendent per aquesta campanya, a veure si tu, que et parlaràs amb polítics, segurament els hi pots preguntar a veure qui l'afrontarà o com, si tots els partits l'agafaran, no? O l'assumiran, o estaran disposats a tirar-la endavant. I mira, en parlem una mica, vale?
D'acord, perquè ara va quedar pendent, però ja tenia data per aprovar-se, o estava molt, molt en l'aire això? Joan, com estava? Explica-m'ho tu, perquè
He buscat i allí surt els tràmits pendents i encara ha d'arribar al Parlament. O sigui, ha de passar per algunes comissions jurídiques, tècniques, anteriors, després s'ha de publicar el DOC com a informació pública, entenc, per si vol fer alguna participació, però, clar, per part del... Entenc que els redactors, que són bàsicament l'Agència de Residus, i així, ja la tenen redactada, i llavors queden... Suposo que queda el tràmit més important, que és el de discussió parlamentària.
Mm-hmm. D'acord.
Vale.
Quines novetats aleshores, té aquesta llei? Perquè és una llei
mira,
important.
És una llei important perquè i pel que veig molt no sé com diu, molt ambiciosa, no? Mm-hmm. Vale? Perquè doncs planteja canvis doncs interessants. Per exemple, i he anat a les actuacions que ens poden afectar més al nostre dia a dia, ¿vale? Perquè les descriuen aquí a la presentació. Per exemple, prohibir l'ús de productes alimentaris en monodosis, en tot el que són de restaurants, ¿vale? Per exemple, mantega, olis, sucre, no sé, són coses que m'he plantejat de com ho faran, això, no? Treure aquestes monodosis. Després,
sí, com treure les monodosis, perquè després paral·lelament hi ha una llei, no?, que diu...
Sí, sempre està en, no?, el tema de la seguretat alimentària i, no?, sempre hi ha una mica de... On és el límit? Uh-huh. O qui marca el límit? Després hi ha també, per exemple, prohibició de distribució de begudes d'envasos d'un sol ús en edificis i administracions públiques, no? Per exemple, quan veiem aquestes reunions de polítics plenes de tots amb botelles d'aigua, doncs això també, aquesta imatge, ens l'hauríem de treure ja. O una altra cosa interessant, que en la venda online tinguem l'opció de no rebre envasos, és a dir, que em puguin portar el que comprem doncs pràcticament amb un envàs reutilitzable i que ens deixin sol el que comprem, val? Per exemple, i després la implantació a Catalunya d'un sistema de devolució i retorn d'envasos. Això seria un tema que ja l'han parlat altres vegades, val? Que cada envàs de botella, de plàstic, tetabric, també vasos de vidre, tinguessin un cost assignat i que després nosaltres paguéssim com un lloguer i que després tornéssim a aquest envàs i tinguéssim un retorn econòmic. I això és, bueno, ja està assenyalat també per la Unió Europea com el sistema més eficient per fomentar la reutilització d'envasos i també el reciclatge. ¿Vale? Perquè passes d'un incentiu ambiental, d'ara dels que separem, no? Dels que reciclem a casa, per dir d'una forma, a un incentiu econòmic. I bé, també bueno, em crida l'atenció perquè és molt ambiciós i aplicar això a Catalunya doncs, també té la seva cosa, no? És un projecte important. Després, també, per exemple, voldrien aplicar sistema de dipòsit i devolució per altres productes, per exemple, burilles, piles, bateries, residus d'aparells elèctrics i electrònics. Això vol dir que cada... Bueno, també encara em crida més l'atenció, perquè és més complicat, no? D'aplicar amb algo que no és un envàs o una botella. No ho he vist a altres països com se fa això. I, bueno, altres coses. Per exemple, restaurants obligats a utilitzar vaixella que no sigui d'utilitzar i tirar. ¿Vale? Això ja, bueno, i cada vegada ho veiem menys, però encara n'hi ha alguns que ho fan anar. I és una producció de residus totalment evitable. Després, també m'ha cridat l'atenció la creació de centres de reutilització. ¿Vale? Aniríem una mica enfocats, per exemple, a canviar el que és això, el tema de les deixalleries, a que no fossin sol deixalleries per portar residus, sinó que fossin espais que també hi hagués un espai per reparar i vendre de segona mà, per exemple.
Uh-huh. D'acord.
I bueno, i després també fa esment dels sistemes de recollida de la brossa, no? Pues que el que han parlat altres vegades, individualitzar-los i anar cap a la taxa justa. Doncs tot això m'han semblat unes mesures molt, molt ambicioses i crec que bueno, és interessant veure quin partit ho entomen, per dir-ho d'una forma, i ho volen tirar endavant de cara a la propera legislatura. I ara sí, d'una vegada per totes, tenim la nova llei de residus.
I perquè... una cosa et volia preguntar, i aquesta llei sí. Es pot tombar? O, és a dir, serà una llei circumscrita només a Catalunya? Això es podrà aplicar d'una forma fàcil aquí? Es pot tombar a Madrid?
Clar, sí, és un dels dubtes que se'n genera, no? Per exemple, el sistema de dipòsit i devolució i retorn d'envasos també ho preveu la llei espanyola, la 722, però clar, aquí, per exemple, a la catalana s'afegeix el vidre, que a l'espanyola crec que no hi és.
I l'espanyola està aprovada? Pregunto, eh?
Sí, està aprovada. Sí. L'únic que està supeditat la implantació d'aquest sistema d'evolució i retorn a que no s'assoleixin els objectius de recollida selectiva. Per tant, tampoc és allò... Uh-huh. Algo
obligatori.
Marcat, no? Obligatori. I en canvi, aquesta sí que ho fique com a que seria obligatori. Uh-huh. Per tant, hi ha els precedents de València, la comunitat, bueno, el País Valencià es va intentar fer, però al final no es va aplicar. No sé fins a quin punt les comunitats autònomes ho poden desenvolupar per si sols, però bueno, si ho han ficat ells a la llei, entenc que seria possible, tot i que, bueno, ja ha passat altres vegades, no? Que després passe per un sedàs i diuen que això no ho pots aplicar. Bé, doncs això, jo crec que és una llei molt ambiciosa i espero que al final tiri endavant i fins i tot doncs, que es pugui millorar durant el tràmit parlamentari.
Ara, de moment, tot parat, no? I després ja veurem a partir del dia 12 de maig.
Tots sí, però Joan, bueno, és un moment interessant, no? El de la campanya electoral, a veure qui té objectius no sol amb temes de residus, sinó també amb temes de canvi climàtic i altres temes ambientals. Doncs és interessant fixar-nos-hi.
I tant. Doncs Joan Ibars, moltíssimes gràcies per estar avui també amb nosaltres. També una abraçada molt gran i t'esperem la setmana vinent, de fet. Que vagi molt bé.
Molt bé. D'acord, Pili, moltes gràcies.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Des de l'any 2012 es du a terme anualment, amb la participació de 50 empreses, el programa Accelera el Creixement. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb aquest projecte finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC, amb l'objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, l'Accelera el Creixement arriba a la seva 13a edició i en volem parlar amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Primer de tot, voldríem parlar i comentar, doncs, aquí està adreçat aquest programa d'Accelera el Creixement.
Doncs el programa Accelera el Creixement va adreçat a les microempreses, les petites i les mitjanes empreses, que tinguin 3 treballadors o més en plantilla, que tinguin el seu centre de decisió o la matriu a la província de Barcelona i que tinguin una trajectòria empresarial igual o superior a 5 anys, és a dir, que s'hagin creat abans del 31 de desembre del 2019. Val? I també dues coses importants, que tinguin voluntat d'invertir en el creixement i que s'hi puguin dedicar. Han de dedicar-li unes horetes, no són moltes, però s'hi han de dedicar-hi, en certa manera.
Doncs aquests són els requisits, són les empreses que poden beneficiar-se del programa d'Accelera el Creixement. Parlarem ara de quin és el seu funcionament i també parlem ara dels objectius d'aquest programa. Ajudar a créixer a les empreses és el principal en aquest cas objectiu d'aquest programa, però en tenim d'altres.
Sí, de fet, ja ho diu el nom del programa, no? Accelera el creixement, és a dir, ajudar a créixer aquestes empreses que participin dins del programa. De fet, els objectius serien, bàsicament, jo diria que 3. El primer seria aconseguir aquestes 50 empreses amb ganes o amb un elevat potencial de creixement, perquè puguin obtenir un pla, diguem, estratègic o de creixement per posar en marxa o cobrir els reptes que tenen en la seva activitat, en el seu negoci. Després, obtenir aquest pla de creixement, com deia, seria el segon objectiu. O sigui, primer aconseguir les empreses, que aquestes empreses tinguin un pla de creixement, i després ajudar-les a fer un pla d'acció, o sigui, es mira amb aquest programa, es fa una diagnosi de com estan les empreses ara i a futur es desenvolupa o es crea un pla d'acció perquè puguin arribar als seus objectius o complir els seus reptes.
Per arribar a aquests objectius que ens comentes ara, com s'obtenen aquests objectius? Quin és l'ajut que reben en aquest cas les empreses?
Val. Les empreses, durant tot el programa, estan, diguem, ajudades o tenen la col·laboració de diverses figures, no? Per una banda, hi ha un tutor que fa el seguiment dins del programa, o sigui, en totes les fases, i després, en cada una de les fases, que després en parlarem, hi ha una sèrie de consultors que normalment hi ha uns experts que diríem són els que dissenyen aquest pla de creixement que fèiem, són experts en creixement empresarial, i després, per definir el pla d'acció, hi ha uns especialistes. En el pla de creixement es determinarà quines necessitats i en quin camp l'empresa pot obtenir unes millores, i en el pla d'acció, que seria la tercera fase del programa, hi ha aquestes figures que són els especialistes en les diferents temàtiques.
Per tal d'ajudar doncs, el creixement o accelerar el creixement de l'empresa, hi ha diversos punts, no? Com el finançament, l'organització i l'equip en directiu, la transformació digital o, per exemple, la internacionalització, a més de la comercialització i arribar doncs, a nous canals. No?
Exacte. Són els on es focalitza el desenvolupament del programa. Bàsicament són aquestes tres palanques de creixement, és a dir, la part comercial, el buscar nous canals, el replantejar l'estratègia comercial, el desenvolupar les habilitats que es necessitin per aquests nous canals o per millorar l'estratègia. Després hi ha la part de digital, que és digitalitzar els processos dintre de l'empresa, de la indústria, i adoptar, per exemple, ajudar a adoptar tecnologies 4.0, que ara estem veient que estan, diguem, de moda, però bueno, que al final és el que s'ha d'apuntar a l'empresa de cara al futur, no?, per ser competitiva. Un altre dels camps que es focalitza el programa seria l'organització i l'equip directiu, és a dir, desenvolupar aquelles capacitats per impulsar els nous models de negoci que puguin sorgir d'aquest assessorament. El tema de internacionalització seria un quart camp a desenvolupar i en aquí el que es busca és poder ajudar a accedir a mercats internacionals, a les empreses, o a consolidar-se si ja han accedit. I per últim, el tema del finançament, que seria millorar l'àrea financera o cercar noves fonts de finançament per aquells projectes o aquelles noves inversions que tingui l'empresa.
Parlem de les tres fases. La primera fase és la selecció d'aquestes 50 empreses. Ara hi ha un període, que és fins a principis del mes de juny, que les empreses que estiguin interessades s'han d'apuntar-se en aquest programa d'Accelera el Creixement. Uh-huh. I després, de totes les empreses, no és la primera que s'apunta, la primera que finalment aconsegueix plaça, sinó que es fa una selecció de totes les empreses que s'han presentat. Per tant, aquí hi ha una selecció prèvia i a l'hora de fer doncs, una candidatura per poder optar a participar a l'Accelera del Creixement ha d'haver uns condicionants concrets, no?
Sí, exacte. O sigui, en aquesta primera fase, que és la part de selecció, de fet, hi ha uns consultors o un equip d'experts que seran els que decidiran quines empreses entraran dins del programa. Ja hem dit abans que són 50 empreses les que seleccionen. Comptem que és a tota la província de Barcelona, per tant, són molts ajuntaments els que volen participar i aprofitar aquests recursos. Per tant, s'ha de fer una bona selecció de les empreses. En aquesta anàlisi, en aquesta diagnosi, s'analitza l'evolució de l'empresa en els últims anys a nivell de llocs de treball, de facturació, els beneficis. També es mira el potencial de creixement del sector al que participen o en el que estan desenvolupant aquella activitat i altres aspectes potser més qualitatius com pot ser el compromís, si hi ha una línia de nous productes, etc. No?
Per tant, no és només voler créixer, sinó que hi hagin uns condicionants de l'empresa que puguin indicar que finalment es puguin obtindre bons resultats. Sí que hi ha unes sessions informatives el dijous 25 d'abril, dimarts 7 de maig, dimecres 22 de maig i dijous 30 de maig, sessions informatives online per si hi ha algun dubte. Tot i que si hi ha algun dubte o hi ha una qüestió a tractar sobre la participació no, de l'Accelera del Creixement, hi ha una opció molt directa, que és anar doncs, a Escoles Velles i fer-vos la consulta directament, no?
Correcte. Sí, evidentment es poden dirigir a Escoles Velles, a Promoció Econòmica, aquí a l'Ajuntament, però també tenen l'opció i jo recomano el participar en alguna de les quatre sessions informatives que es faran, són sessions online, per tant, més còmode impossible, la durada és una horeta més o menys, i t'expliquen molt, molt didàcticament i molt acuradament els detalls del programa. Per tant, jo convido a les empreses que tinguin un cert interès que s'apuntin a qualsevol de les quatre sessions per valorar realment tot el que és el programa en si.
Posarem, evidentment, tots els enllaços. Parlàvem de les tres fases. Hem parlat de la primera, la selecció. Anem a la segona, que és el pla de creixement. Aquí serien 6 mesos, aproximadament.
Correcte. El pla de... Bueno, no sé si abans hem comentat, la selecció final es fa a mitjans de juliol Llavors ens deixa la part de l'estiu perquè puguem descansar, que ja ens ho mereixem, però al setembre es comença amb la segona fase, que és el pla de creixement, que va de setembre a març, que són, com bé deies, 6 mesos. No són 6 mesos de dedicació plena, estem parlant de 24 hores en aquests 6 mesos. I aquestes 24 hores realment estan repartides, diguem, en tres tipus d'assessorament. Una part que seria, de fet, la primera part és la sessió d'inauguració, en la que aquest cas és presencial, aquest sí que es demana que les empreses participants vagin a aquesta sessió d'inauguració, es crea una mica de networking, coneixes a les empreses que estaran al costat teu participant, pots veure, posar en comú coses, temes d'empresa, no? Després hi ha una segona fase, que són sessions col·lectives. En aquest cas són 3 sessions on es toca una mica els fonaments i la visió estratègica, l'anàlisi competitiva i el propòsit de l'empresa amb aquest programa i també la diferenciació de cada empresa i l'escalabilitat, o sigui, el creixement que pot tenir l'empresa dintre d'aquest programa. Per últim, parlem de 16 hores, que ja serien sessions individuals i aquestes es fan a la mateixa empresa. En aquest cas, el que es pretén amb aquestes 16 hores és fer una diagnosi de com està l'empresa actualment, enfocar estratègies de futur o veure aquelles palanques de creixement que ens poden ajudar a millorar el negoci, crear aquest pla estratègic de futur i també dissenyar el pla de creixement. Una mica resumint, estem parlant, però serien aquestes 16 hores que es parlarien d'això. Això seria tot el que es faríem al pla de creixement o la fase 2 del programa.
Llavors, un cop ho tenim tot analitzat, anem a la tercera fase, que és el suport a l'acció, on aquí suposo que ja es concretaran ja algunes accions concretes, no?
Exacte, aquí ja es defineix el que seran els objectius a seguir. Contem que, o hem de tenir en compte que aquests objectius els aconseguirem, no és immediat, evidentment, això requereix una feina i una inversió, i són objectius que es plasmaran a uns 3 anys vista, més o menys. En aquest cas, aquesta fase 3, el suport a l'acció, són unes 50 hores. Aquestes 50 hores es fan també repartides en sessions presencials i sessions a casa, diguem, en company, que en diem, i van des del mes d'abril fins al mes de juny. De fet, ara estan a punt d'acabar els participants a l'edició anterior de la 12a edició. En aquest cas, hi ha 20 hores de sessions individuals, es tracta el tema específic de cada una de les empreses, i després també hi ha 7 masterclass o bones pràctiques, que això sí que es recomana assistir, no és obligatori assistir a totes, però sí que es recomana assistir en alguna. En aquestes masterclass es parla de la comercialització, innovació, internacionalització, la transformació digital, el lideratge. I aquest any han afegit 2 temes nous que són prou importants i que ens estem trobant que a les empreses els hi costa, que seria el tema de la retenció de talent i, per últim, el tema de la sostenibilitat, que les empreses sí que estan agafant aquesta voluntat de ser més sostenibles, de menys emissions, etc. O sigui, ens estem posant al dia amb aquests temes, que és important, també.
Doncs la convocatòria està oberta fins al dia 7 de juny, convocatòria que es pot fer a través de la pàgina web d'acceleralcreixement.com, on aquí també trobaran tota la informació que estem comentant avui a Ràdio Sant Andreu, i que si hi ha dubtes, doncs es poden dirigir, com dèiem, a escoles velles i que poden, doncs, això, comentar els dubtes que puguin tenir. Hem de recordar que aquest programa, doncs, té un cost, està valorat el programa en 5.500 euros i té un cost aproximadament de 750 euros més IVA per les empreses.
Correcte.
Però tenint en compte el resultat que poden obtindre, exacte, passant i sent seleccionats amb l'Accelera el Creixement, exacte, doncs surt a compte, no?
Exacte, és una bonificació de 4.750 euros per un programa que, com us hem anat explicant, és molt complet i que, en general, els resultats que s'han obtingut en les últimes edicions corroboren i donen, diguem, fe de que aquest programa funciona. Llavors, crec que el cost és, bàsicament, de compromís. per poder participar, diguem.
De moment ja, la presentació de les candidatures a Sant Andreu Abarca, durant totes aquestes edicions han participat gairebé una desena d'empreses i a més amb bons resultats.
Sí, hem tingut empreses de tot tipus, sobretot són empreses industrials les que participen, però en general tothom està, totes les persones que han, o les empreses que han participat estan molt satisfetes amb els resultats i han pogut implementar les millores que normalment ja per norma estan definides, no? Que són creixements en facturació, en beneficis o en alguns casos inclús augment en la plantilla també.
Doncs l'accelera el creixement que arriba a la 13a edició fins al dia 7 de juny, doncs període d'inscripció de les empreses que vulguin o que estiguin interessades. Tornem a recordar aquells requisits mínims per poder participar, Dani.
Mira, serien, com hem dit, petites, mitjanes empreses o microempreses que tinguin 3 treballadors o més, amb seu o centre de decisions a la província de Barcelona, concretament al nostre municipi, en el nostre cas, i que tinguin una trajectòria empresarial de més de 5 anys, és a dir, que estiguin creades abans del 31 de desembre del 2019.
Doncs aquests són els requisits per poder participar al programa Accelera el Creixement. Recordem que després haurà aquesta selecció. L'Ajuntament de Sant Andreu Abarca col·labora amb aquest projecte que està finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC, amb aquest objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, la 13a edició, n'hem parlat àmpliament amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament instal·larà 11 fonts duals per a gossos i per a persones. Les fonts faciliten que els gossos puguin beure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior. Aquestes noves fonts també permeten beure les persones amb una altra aixeta situada a la part superior en sentit contrari. La primera ja està instal·lada a l'Avinguda Constitució, a prop del número 62, i la resta s'ubicaran des del Parc Central al Parc de la Solana. La regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha recordat a Ràdio Sant Andreu que amb les noves fonts tothom que tinc un gos, les podrà fer servir.
Pues aquestes fonts són duals, és per veure per un costat veure la persona i per un altre costat, cap a terra, té un dipòsit on pot veure el gos. Estem instal·lant 11 fonts, instal·larem abans de l'estiu. Hem començat amb la primera, l'Avinguda Constitució. La idea és això, fer fonts per persones i també per tenir cura dels nostres gossos, no? Pues s'instal·laran des del Parc de la Solana fins al Palau. Volem fer una línia perquè tota la gent que va sortir a passejar el gos tingui un punt on poder, més a prop o més lluny, poder parar i que el seu gos begui.
L'Ajuntament també ha iniciat el repartiment de bosses d'aigua per diluir l'orina dels gossos. Ajudaran a diluir les deposicions dels animals domèstics a la via pública, una campanya per promoure la convivència i el respecte per l'espai urbà.
Aquestes bosses són d'un mig litre, unes bossetes de plàstic, que serveixen per ficar l'aigua diluïda amb una miqueta de vinagre o de lleixiu i és per diluir els orins dels gossos a terra, perquè no els deixem.
El repartiment, com s'està realitzant?
Pues es va començar a repartir el curs de tinença responsable que vam fer a l'Ajuntament. Després s'està repartint per les regidories de barri i les persones també la poden venir a recollir aquí a la planta 0 de l'Ajuntament. Es reparteix una bosseta per persona.
Primera font dual instal·lada a Sant Andreu de la Barca, l'Avinguda Constitució. La resta s'ubicaran des del Parc de la Solana fins al Palau. Aquestes fonts faciliten, com dèiem, que els gossos puguin beure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior. El Palau Vell Restaurant apareix a la guia de restaurants del col·lectiu gastronòmic Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. El restaurant Sant Andreuenc repeteix presència a la guia que permet conèixer les diferents propostes gastronòmiques dels restaurants del Baix Llobregat que en formen part del col·lectiu. El xef del restaurant al Palau Vell, Josep Martín, ha destacat a Ràdio Sant Andreu què suposa estar present a la guia, a més de l'aposta pels productes de proximitat com la carxofa, els espàrrecs, els calçots o les cireres. El contacte directe amb els pagesos de la comarca i el producte fresc de temporada són clau per l'èxit de les diferents propostes culinàries. Els establiments referenciats a la guia es poden distingir gràcies al distintiu creat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que indica que en aquell establiment es cuina amb productes frescs del Parc Agrari. N'hem parlat amb Josep Martín, el xef del restaurant El Palau Vell.
Doncs suposa el seguiment d'una feina de fa molts anys, d'aconseguir que la gent conegui més el Baix Llobregat, que conegui més el Parc Agrari, que coneguin els pagesos i les pageses que, bueno, que treballen al camp i que treballen el producte cada dia, pel dematí, i que al migdia estan tots els mercats aquí de tota la comarca.
Un dels objectius o dels requisits per aparèixer en aquesta guia és que els diferents restaurants que hi apareixen sobretot cuidin el producte del Baix Llobregat, no? Aquests plats cuinats amb ingredients de proximitat.
Sí, es tracta de cuidar el producte nostre, eh? I es tracta també de treballar el producte quan toca, quan és la temporada, quan toca ara, per exemple, si són els pèsols o les faves o la col, d'aquí a poc arribaran les cireres. Doncs bueno, es tracta de que el xef de cada restaurant que estem dintre del col·lectiu aquest, com dius tu, de Sabors de l'Horta, bueno, doncs cuidem el producte i que sapiguem treballar-lo bé i de mil formes, però sempre amb aquest producte d'aquí del Parc Agrari.
Aquests productes que poden ser la carxofa, els espàrrecs, les cireres, productes que tenim ben a prop, no sé si en aquest cas els clients saben que tan a prop tenen tots aquests productes i a més bons productes.
Bueno, són productes que per història millor hem comprat més fora que aquí, no? Ara sí que és veritat que hi ha un bon màrqueting, de publicitat i de projecció de pagesos joves que tornen a pujar. Aquí a Sant Andreu tenim el Jaume, que és com un exemple per mi de pagès jove que vol treballar el producte i el vol treballar molt bé. I bueno, cireres de Sant Climent, carxofes al Prat, calçots aquí a Castellbisbal. Bueno, ara ja no tenim que anar a baix a buscar el calçot, que això és molt important, ni tampoc a Benicarló a buscar carxofa, perquè la tenim aquí al costat i la tenim tallada aquest matí al camp i a la tarda la tenim al restaurant.
De fet, el restaurant Palau Vell ja són molts anys, no?, els que tracteu aquest producte de proximitat. No sé si veu ser pioners o no, però sí que sempre heu apostat per aquest producte proper.
Sí, a veure, van ser un dels primers que van començar a sortir el col·lectiu aquest de xefs de cuina i restaurants dels Sabors de l'Horta. Van ser un dels primers que, la veritat, que ens va fer molta il·lusió afegir-nos, perquè vam veure que darrere hi havia una feina i un treball per part del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per part del Parc Agrari, que també estava involucrat, pels pagesos també que volien cuidar el producte i no deixar-lo perdre. I aquesta és la motivació que tenim al final, a part que el client quedi content, però els xefs també han de buscar una motivació, no? I la motivació és tindre un bon producte, de qualitat, de pròxim d'aquí, que saps de qui ve, de qui el recull, que te'l porta aquella persona que el coneixes de fa molts anys. Això també dona una motivació perquè nosaltres puguem treballar el producte i que després deixar un plat xulo i bo.
Aquí en aquesta guia hi ha restaurants de cuina tradicional, però també de cuina creativa.
Sí, a veure, aquí és que es pot afegir tots. Vull dir, al final el tema és el producte, i el producte cadascú jo penso que el treballa com ell sap o com vol, i cadascú doncs, tenim un tipus de cuina més tradicional, potser com la nostra, de cuina creativa, o a lo millor inclús una hamburguesa. Vull dir, he menjat ara fa poc unes hamburgueses amb vedella, però també amb carxofa, unes hamburgueses fetes amb calçots. Cadascú, penso que hi ha molts bons cuiners, grans xefs, grans restaurants aquí al Baix Llobregat, dels quals estem dintre d'aquí del col·lectiu, i penso que tots sabem com hem de treballar el producte dintre de les nostres cases, que això és molt important.
Entre aquests cuiners, aquests xefs que ens comentes ara de la comarca, quines són les dificultats o avantatges que vosaltres trobeu en el dia a dia?
Bueno, el dia a dia és exactament el que es diu, dia a dia. Vull dir, aquí a un restaurant obres les portes de casa teva i no saps si faràs 10, 15, 20 o 200 persones. Vull dir, això és molt difícil de comprar i de gestionar tot això, perquè al final un restaurant és una empresa i tens que gestionar cuina, sala, personal i tot. El dia a dia jo crec que també, si parlem de producte, els pagesos també ho tenen complicat, vull dir, perquè gestionar com està tot ara, no hi ha aigua, el producte penso que cada vegada hem d'intentar nosaltres donar-li aquell valor afegit que té aquest producte. No poden pagar o li poden vendre carxofes a un euro i després te'n vas al mercat i estan a sis. Vull dir, totes aquestes cosetes crec que s'han de millorar.
Per tant, també ho reivindiqueu vosaltres.
Sí, home, nosaltres hem d'anar a costat i agafats a la mà amb el pagès, perquè al final un restaurant o la cuina de casa nostra no som ningú si no tenim el pagès aixecant-se als 6 del matí i escatant i plantant la carxofa. No, o sigui, no arribaria el producte, està claríssim. Llavors, hem d'anar a la mà junts i reivindicar el treball del pagès, el treball d'un cuiner que s'aixeca pel matí i també per arribar d'aquella carxofa i treballar-la, i una vegada està cuinat, posar-lo al plat, i el valor també aquest client de casa nostra també té que veure'l.
Josep, 26 anys del restaurant al Palau Vella a Sant Andreu de la Barca, quina valoració en fas de tots aquests anys?
Doncs molt content, la veritat que rodejat d'un gran equip de treballadors que tinc, fa molts anys que estan amb mi, són 26 anys de molta feina, de gestionar, com te comentava abans, gestionar un restaurant, personal, gestionar també la família, perquè al final comporta tot, que bueno, un restaurant arrossega tot, no? La família, els fills, tots, i la veritat que molt content perquè hem anat creixent a poc a poc, però molt bé, molt bé. Vam començar amb dos menjadors, ara ja tenim ja sis menjadors, dos terrasses, hem crescut, hem fet ampliació de cuina, hem obrit una mica hem obert mercat també fora amb el tema de takeaway, també ja fem eventos fora. Penso que és un restaurant que ha crescut moderadament i poc a poc i amb bona lletra. Vull dir que molt content.
Aquesta seria la clau de l'èxit, anar creixent poc a poc?
Bueno, hi ha gent que li agrada créixer ràpid perquè té les necessitats. Jo les meves necessitats són estar content amb la feina que jo faig, estar content amb el personal que tinc al voltant, que el veig cada dia, que m'aixeco el dia de matí, saludo la meva família i marxo al restaurant i estic més temps amb el personal de casa. Bueno, a mi tot això em satisfà molt. Està clar que el restaurant és una empresa, té que funcionar i els números tenen que sortir, o sigui, està claríssim, però és molt important perquè estem moltes hores a un restaurant i arribar a casa i dir, hosti, que bé que ha sortit el servei avui, això és molt.
Abans de finalitzar, parlant d'aquesta guia de sabors de l'Horta, on torna a aparèixer el restaurant al Palau Vell, amb aquestes carxofes, calçots, espàrrecs o les cireres, alguna recomanació, algun plat especial?
Doncs mira, et puc dir que ara a la fira aquí de Sant Andreu, a l'abril, traurem un canaló de carbassó farcit amb verdures i una crema d'alls tendres que ha agradat moltíssim. Fa un mes vam estar a una fira al Poble Espanyol, a Barcelona, ens van donar el tercer premi d'aquest platet, d'aquesta etapa, i la veritat és que estem molt contents amb aquest producte perquè ha sigut una etapa molt senzilleta però molt, molt gustosa. I a més, una cosa que s'està portant molt de moda ara, que és producte d'aprofitament. És un canaló que a la fira aquesta el presentarem i farem un show cooking directe per tota la gent d'aquí del poble i la gent que vulgui vindre, està clar, i veurem que d'un producte que tenim a la nevera que no sabem què fer, farem un canaló màgic.
El Palau Vell Restaurant torna a aparèixer a la guia de restaurants del col·lectiu gastronòmic Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. El restaurant de Sant Andreu de la Barca repeteix presència a la guia que permet conèixer les diferents propostes gastronòmiques de restaurants de la comarca que formen part d'aquest col·lectiu. S'aposta pels productes de proximitat i per productes del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
I a continuació, en el Via Directa, comptem amb l'espai del Gat Garatús, amb els companys de la xarxa ràdio.
Gat Garotus,
amb Pili García i Anna Canyi. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És Gatgarotus. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
John Marín és un dels fundadors de Bri de Palla. Podríem dir que a Bri de Palla hi ha una fusió entre la botànica, el disseny i la il·lusió de regalar i oferir, ja sigui com a detall d'esdeveniments o d'empreses. A Bri de Palla fan regals amb plantes i llavors. Busquen nodrir l'economia circular i les sinergies amb altres productors amb una ètica i valors mirall als seus, i ho fan amb la consciència de revertir el mal que se li fa al planeta Terra. Treballen la creativitat, el disseny, els colors, de manera fantàstica, sempre pensant en que reverteixin en la societat per aconseguir un bé més gran. Pertanyen al sector del regal, però els seus productes són situats en una òptica molt allunyada i diferenciada del que estem acostumats. No deixen mai petja. Són plantables? Bé, menteixo. Sí que deixen una empremta ben visible, emocional i vital. Bri de Palla va néixer ja fa 8 anys i gairebé el 100% del que produeixen ho fan ells mateixos o amb productors d'aquí. Passar-s'ho bé i no limitar-se a nivell de creativitat buscant la innovació interna per oferir una experiència de regal distintiu és part de la seva filosofia. Ara, ja fa un temps, volen anar més enllà i han començat a crear el regal intangible, com és, per exemple, regalar contribucions a projectes amb aspectes ambientals com custodiar un paisatge o un hort. Això i molt, molt, però molt més. I ara mateix ens ho explica John Marín, de Bri de Palla, a qui tenim avui al Gatgarotus. Sigueu molt benvinguts.
John Marín, fundador de Bri de Palla, molt benvingut al Gatgarotus. Com estàs? Com va tot plegat?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Molt enfeinats ara que ve Sant Jordi.
Bueno, Sant Jordi ja és a prop, però ja tu saps que nosaltres aquí sempre ho deixem tot com pel final. Llavors encara ens queda feina, sí, sí.
De tota manera, vivim en un moment, no, social on sempre anem a tope. No sé si a tu també et passa.
Doncs des de després del confinament em sembla que a tots ens han entrat les urgències. Ara tothom ho vol tot per ja. I es fa difícil, és un repte. És un repte per tothom per aconseguir que tot sigui ràpid i bo, evidentment.
Avui volem conèixer molt millor, molt més a fons aquest projecte empresarial Bri de Palla, no? On hi poseu passió per un tub, en concret ara per Sant Jordi, però em penso que la poseu la passió per un tub a tot arreu. Sou ecoemprenedors. Què vol dir això i quan neix Bri de Palla, John?
Bueno, això d'emprenedors, em sembla que un és emprenedor quan comença, quan ja nosaltres portem 8, 9 anys, llavors em sembla que ara som una empresa madura. Però sí, comença una mica amb la... És una empresa vocacional, vull dir, jo vaig estudiar biologia, botànica en el seu moment, però des de sempre m'he dedicat al món del disseny de producte i veure de quina manera la sostenibilitat entra dintre del disseny de producte. I Bri de Palla no deixa de ser la unió dels dos mons, de la botànica i del disseny, perquè aquí el que fem són productes, són regals, detalls per esdeveniments, per casaments, per empreses, fets sempre amb plantes i amb llavors. I això, des de llavors, des de fa 8-9 anys que ens dediquem a això.
Uh-huh. I a més, podríem dir també, no?, que aquests detalls, regals, obsequis, són totalment reciclables, no? Fan un circuit tancat, diguéssim, no? Fan bioeconomia,
bueno, sí,
d'alguna manera, perquè es poden reutilitzar.
Més que reutilitzar, el que es poden fer és plantar. O sigui, tot el que fem es pot plantar, o gairebé tot el que fem es pot plantar, i si no es pot plantar, és veritat, com tu dius, que es pot reciclar o d'alguna manera es pot recuperar. Pensa que Bueno, jo tenia molta... Al final és un projecte que surt de mi. Ara som 11 persones, però al principi era jo sol i la meva idea era intentar tancar cercles, no? Llavors, això, a mesura que creix l'empresa, doncs els cercles són més, cada cop més grans, però sempre tenim l'objectiu de tancar-los. Llavors, tot allò que, com dic, no? Tot allò que no es planta, tots aquells regals que nosaltres produïm aquí a Sitges, i comercialitzem, es poden plantar i tot allò que no es pot plantar es pot reciclar o fem servir residus d'altres empreses. Sempre tenim molt en compte aquesta economia circular.
Anem a explicar més en posant-hi exemples, no? Per exemple, doncs, llapissos que es poden plantar i d'allà surten plantetes. Per exemple, per entendre-ho.
Sí, són uns els llapis plantables que nosaltres diem. Doncs són uns, ens vam inventar en el seu moment un llapis que fos de paper reciclat, de residus de paper de diari, però que portés llavors. Llavors, a mesura que tu li fas punta al llapis, aquesta punta, aquest encenall, no? Aquesta viruta, es pot plantar en lloc de llançar la paperera, es pot plantar perquè porta llavors de camamilla. I, bueno, és un producte del qual estem molt orgullosos perquè ho fem tot aquí, ho fem tot de manera interna, produït de manera interna. Es pot personalitzar, doncs això, si et cases, poses els teus noms, si tens una empresa i vols regalar una fira, doncs pots posar el logo de la teva empresa, però la gràcia és aquesta, no? Que no hi ha residu, sinó que el residu que es genera, en aquest cas, es planta.
Quines llavors utilitzeu i per què aquestes i no unes altres?
Sobretot fem servir llavors autòctona i de producció nacional, més que res perquè, bueno, perquè hem de fer servir altres llavors si aquí en tenim una flora estupenda i a més tenim productors doncs que en fan, no? Els llapis, per exemple, porten llavor de camamilla. Tenim altres productes com poden ser les bombes de llavors on pots escollir diferents barreges que van bé, no? Que són de plantes melíferes que van bé per la supervivència de les abelles, o són plantes amb flor que van perfectes per atreure papallones. Tenim altres, això, tenim, sempre treballem amb, sobretot amb barreges de planta nacional, sí.
També teniu kits, no?, per plantar, per poder fer...
Sí, perquè el nostre objectiu és aproximar aquest món que, com deia abans, no?, amb el confinament ens vam adonar de que potser ens faltava natura a casa, i molta gent es va enganxar a això de les plantes, de tenir plantes, de fer hort, etc. I pensem que és necessari, no? I per això doncs, nosaltres tenim els kits, que no deixa de ser posar a la disposició de la gent que potser no té gaire interès o gaire pràctica en el món vegetal, doncs, perquè hi pugui, no? Perquè hi pugui practicar.
I escolta, com funcionen, per exemple, les llibretes? Tinc curiositat absoluta. Les llibretes plantables, és a dir, jo tinc una llibreta que l'he escrita.
Sí, ja veus que aquí...
Què faig?
Ja veus que aquí tot
la
es planta.
La planto, no la guardo. Mira, o sigui...
Les llibretes les fem amb una... Pensa que el paper de llavors, el paper plantable, és un paper que fem també a Barcelona, de manera artesanal. O sigui, treballem molt amb les mans. Som una empresa, almenys semi-artesana, no? Perquè... Sí, gairebé tot ho fem amb les mans. I llavors les llibretes porten algunes pàgines que són d'aquest paper plantable, que es poden plantar, evidentment, quan acabes d'escriure, per exemple. I hi ha una altra part del paper que és paper fet amb residus d'algues. De manera que també, com deia també abans, doncs incorporem un residu que potser podia ser un problema i el convertim en un recurs.
Escolta, teniu mil i un gadgets, coses, no sé, petit regal, com se us acut? Què penseu? És a dir, a veure, què podem crear ara? Com funciona el vostre
sistema? Mira, el meu cosí, que és molt graciós, sempre diu, és que jo no sé com tu muntes, però sempre esteu venent terra i llavors, i té raó, no? Al final, nosaltres partim d'una matèria prima molt específica, que és, no?, les plantes, la llavor, la terra... I a través de la nostra creativitat, perquè som en l'equip quatre dissenyadores, doncs li donem forma, no? I també hem de pensar que el món del regal mai s'acabarà, no? És un sector doncs que sempre estem regalant coses per qualsevol aniversari, per qualsevol motiu, i el nostre objectiu d'alguna manera és que aquest món, que aquest sector del regal, doncs sigui el més sostenible possible, no? Llavors, per això sempre ens estem inventant coses, ens estem inventant productes que es puguin regalar i que portin llavors, que siguin plantes, o que faci servir, jo que sé, marro del cafè, per exemple, per un producte que tu puguis tenir a casa o puguis fer servir, etcètera, no? Sí, creativitat al poder.
Vosaltres dieu merchandatge, no? Ètic i regeneratiu. I a mi també hi ha una part que no puc evitar pensar, tot benvenut, no? És ben millor, perquè al final esteu venent llavors, diguéssim, no? Sí, però aquí hi ha una idea de màrqueting al darrere molt poderosa, i és que el màrqueting ho pot tot avui en dia, també.
El màrqueting ho pot tot. Sí, malauradament el màrqueting ho pot tot, de vegades, perquè és cert que nosaltres treballem molt amb empreses o amb agències de màrqueting que el que volen és generar un impacte sobre els seus clients, no? Com es generen aquests impactes? Home, pots gastar un dineral fent un anunci per anunciar l'última generació de cotxes, o pots plantar un bosc. Llavors, nosaltres sempre optem per aquesta segona opció, no? Escolta, ja que tens un pressupost, o ja que les empreses o els nostres clients tenen un pressupost per màrqueting, doncs fes alguna cosa que tingui un impacte positiu, ja no només per la teva empresa, no? Sinó també pel teu entorn, pel teu medi ambiental i pel teu medi social.
Escolta, parla'ns de les llavors dels ODS, que he trobat brutal, molt bona idea. Explica'ns-ho, això.
El kit d'ODS?
Sí, on hi ha aquestes bombes de llavors, no?, d'argiles, amb tots els colors dels ODS, amb aquest, no?, amb aquesta picada
de... Sí, els objectius del desenvolupament sostenible, no? Els ODS, doncs, que moltes empreses ja segueixen, no? Ja intenten assolir aquests objectius. Doncs nosaltres li hem donat un format, com una mena de diana, amb bombes de llavors de colors, i cada bomba, doncs, té una sèrie de llavors diferents, no? De manera que, bueno, també això serveix sobretot per a aquelles empreses que volen regalar o volen tenir algun detall amb els seus clients o amb els seus treballadors. I és una manera també de ser conscient de quins són els teus objectius com a empresa i també de ser conscient d'aquest contacte necessari que hem de tenir amb plantes, amb llavors, amb la natura. I és una manera també de... Això, sobretot, de generar consciència. Pensa això, que estem en el sector aquest de màrqueting i de més, que pot ser molt, molt, molt vacu, no? Molt buit, però per què no? També pot ser una mena de cavall de Troia, no? D'entrar aquestes empreses que volen fer o volen aparentar i, escolta, fer les coses realment amb impacte positiu.
Amb Bri de Palla teniu, doncs, això, no? Les vostres pròpies creacions, els vostres propis productes, però també hi ha moltes sinergies, també hi ha molts sectors de l'agroalimentació, no? Teniu xocolata, teniu mermelades, etcètera, etcètera. Com neixen aquestes sinergies? I també voldria saber si també us dediqueu al merchandatge d'altres empreses. O això de moment no ho feu, o sí, que tinc curiositat.
No. Mira, tu pensa, si tu ara busques a internet bombes de llavors, per exemple, veuràs que no som els únics. Fa 8 anys érem els únics, érem els bitxos raros, no? Anàvem a una fèria del sector i érem, ostres, i aquesta gent que no ven encenedors ni bolígrafs, sinó que estaven en llavors, érem els bitxos raros, ara ja no, però la nostra particularitat és que tot ho dissenyem i ho produïm nosaltres. Això no ho pot dir tothom, I tampoc en aquest sector i tampoc amb les bombes de llavors o amb el paper plantable, no? Llavors, és el nostre punt fort que produïm i dissenyem i no comercialitzem res que no sigui, que no l'haguem parit nosaltres, no? Això per una banda. Per l'altra, també ens agrada molt ser molt transparents i ser molt coherents amb la nostra línia de valors i per això ens intentem ajuntar amb gent o amb empreses que comparteixen els nostres valors, no? I veuràs que tenim alguns kits, doncs, que hem treballat amb espigoladors, que és una gent que el que fa és recuperar fruita i verdura, no? Aquella que no és comercialment profitosa, doncs ells la recuperen i en fan marmelades. Doncs treballem amb ells i tenim un kit on hi ha un pot de marmelada de tomàquet, per exemple, amb llavors de tomàquet, no? o treballem amb Aròmic, que és un agent del Maresme, no? Una parella del Maresme que fan infusions i tés.
Sí.
I també tenim un pack on hi ha infusions seves i llavors, no? Si és una infusió de menta, doncs tenim, no, la infusió de menta més les llavors de menta perquè tu a casa també puguis plantar, no? I ens agrada molt col·laborar amb aquesta gent perquè tu pensa, com deia abans, no, que és un bri de palla, és molt vocacional, ho fem perquè ens agrada. A més, ens guanyem la vida amb això, sí, que és doblement positiu, no? Però sobretot és, ho fem perquè ens agrada i com que ens agrada, doncs també busquem socis, no? O col·laboradors que, amb els que compartim valors.
Si feu aquestes sinergies, no? Amb gent, exacte, amb qui esteu alineats. És això,
sí,
John?
Sí, sí. Sí, hi ha molta gent a Catalunya i a Espanya doncs, que té aquesta visió també de com hauria de ser el món. Llavors, és bonic fer compartir part del viatge junts, no?
Escolta, també ho feu amb packs, però teniu molts detalls per a cerimònies, concretament per bodes. Què és el que més us demanen?
Doncs, bueno, les bodes també és un acte molt, molt simbòlic, no? Et cases i estàs compartint el teu amor i pensem també que és un bon lloc perquè aquesta simbologia, no? Això que tu vols demostrar es converteixi en una plantació o que, no? Que es converteixi en un regal que els teus estimats, no? Els teus convidats puguin plantar. Ens demanen molt plantes vives, no? Arbres, no? Jo recordo, per exemple, quan em vaig independitzar, doncs que la meva mare em va regalar un arbre com a símbol d'independència, no? De sortir fora del niu, i encara el tinc viu, aquest arbre, no? Llavors pensem que és molt simbòlic compartir aquest amor a través dels arbres, a través de les plantes i a través de les llavors, no?
Digues, sí. Llavors, el que més...
Bueno, i llavors en les cerimònies, en les bodes, casaments, aniversaris, comunions, doncs hi ha una mica de tot, però com que tenim molts productes i cada any anem pensant en nous productes, doncs les modes van variant, no? De vegades ens demanen moltes oliveres, no? Com deia abans, però moltes bombes de llavors de colors, perquè com que tot es pot personalitzar, que aquesta també és la gràcia, doncs, jo què sé, hi ha packs de dos bombes de llavors que funciona molt bé per casaments, no? I sí, sobretot això, els llapis plantables també, i cada cop intentem sorprendre els nostres clients, no? Cada any tenim aquest repte, no? A veure què ens surt, a veure què pensem amb que es pugui plantar, no? Uh-huh. O que pugui ser d'alguna manera sostenible.
Què fareu per Sant Jordi? Explica'ns-ho. Explica'ns millor aquest, com dèiem, la passió per un tub per Sant Jordi.
Mira, per Sant Jordi tenim el nostre producte estrella, són els Rose Tubes o Rose Tube, no sé, com li vulguis dir, no? Com ho vulguis pronunciar, i són rosers que estan en un tub de cartró. Aquest tub de cartró funciona com a test, o sigui, el roser pot quedar-se dintre del tub durant un temps, però també funciona aquest tub com a protector, no? Llavors, nosaltres que fem molts enviaments, per exemple, doncs és una manera de protegir la planta, poder-la enviar, i després obres el tub i trobes un roser, no una rosa, sinó un roser viu que tu després pots, evidentment, transplantar, no? I també estem treballant per Sant Jordi, però ja de cara a la propera temporada, materials biodegradables, que són materials que fem amb algues i amb residus orgànics, amb, jo què sé, amb pinyols d'olives, amb residus cítrics, etc., per fer un material que es pot personalitzar, però que quan acaba la seva vida útil, jo què sé, imagina't un punt de llibre, no? Quan acaba la seva vida útil, ja l'has fet servir molt, doncs es desfà. Ho fiques en aigua i es desfà. I és inocu pel medi, no? Perquè són algues i residu orgànic. Doncs estem treballant en aquesta línia també, no? Buscant maneres d'introduir en els nostres processos de producció restes orgàniques o residus d'altres entitats properes.
I això tinc curiositat, John, amb qui ho feu? Ho feu vosaltres mateixos? Teniu un departament d'I+D o ho feu amb sinergies, jo què sé, amb l'IRTA o amb algun, no sé, amb algun altre partner?
Normalment, normalment surt de nosaltres, ja et dic, que som quatre persones que treballen amb el cap, no? Quatre dissenyadores, i després la resta treballem més amb les mans. Però sí, sempre tot, no gairebé tot surt de nosaltres, no? I és molt fluid, és molt orgànic, és, vale, ara, a què ens agradaria fer, no? Una mica això. I ho intentem, i de vegades tenim projectes o idees que surten i tenim altres que no surten tan bé, però bueno, l'important també per nosaltres és això, és passar-s'ho bé, no? Perquè, bueno, ja el dia a dia és suficientment trist o de vegades és farragós, no? Portar una empresa, com perquè estiguem limitats a nivell de creativitat en el mercat. O sigui, jo crec que nosaltres fem el que ens agrada i apostem molt per aquesta innovació interna, no? Com et deia, els biomaterials aquests, pensem que pot ser una molt bona idea. I tenim altres idees, com per exemple Regala Paisaje, que és un projecte on també li estem destinant molt de carinyo i molt d'esforç, perquè nosaltres creiem que en el sector del regal, que el regal en el futur no serà físic, sinó que hi haurà una part intangible bastant important, no? I el que Regala Paisaje es dedica és a apadrinar metres quadrats de paisatge agroforestal nacional. Llavors, tu fas una contribució a un projecte, que tenim 5 projectes a Espanya seleccionats, on es treballen aspectes ambientals, sobretot amb persones en risc d'exclusió, que el que fan és custodiar un paisatge, doncs, o sigui un bosc, o sigui un paisatge agroforestal, o sigui un hort. Llavors, bueno, tu destines aquests diners a aquest tipus d'entitats. I també, és el que et deia, és una manera, doncs, d'aprofitar la tendència a regalar, que mai s'acabarà, per fer una cosa única, no? Que doni valor a qui li regales, però també a la resta de la societat. Regala Paisajes, diu, sí.
Doncs, John Marín, fundador de Bri de Palla, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé tot el vostre projecte, que ja, no?, porteu pràcticament 8 anys tirant-ho endavant i que creixi molt. Que vagi molt bé. Gràcies, bueno, per ser-hi.
Gràcies. Molt bé. Gràcies. Adéu.
Fitxa. Qui és?
Soc el John Marín, fundador de Bri de Palla.
Què fa?
Doncs fem regals amb plantes i llavors.
Quina música t'inspira?
Com que som 10 persones, la música que escoltem és molt heterogènia.
Inquietes en constant evolució.
Inventant productes i serveis nous.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I avui en el Vi Directe volem recordar la celebració de la 7a edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Es va celebrar el passat dissabte i diumenge la primera edició de la Fira del Vermut. Sant Andreu de la Barca consolida la Fira del Vi amb una gran afluència d'assistents. El canvi d'ubicació, l'esplanada del mercat setmanal i la presència d'una vintena de cellers ha fet que la 7a edició hagi estat novament un èxit de participació. Important també la presència de l'apartat gastronòmic amb la participació de 6 restauradors locals. També un fotomatón i la música amenitzada per la Lola Band han fet que la 7a edició de la Fira del Vi hagi estat un èxit. Enguany, la Déu Alella ha estat la denominació d'origen convidada a la Fira del Vi. Hem valorat la nova edició de la Fira del Vi amb l'alcalde Marc Girbet, el regidor de Comerç i Activitat Econòmica Miquel Àngel Abril i també amb Paco Pozo de l'associació Rubins.
Molts cops els canvis són una fórmula d'èxit i per tant avui
potser és el gran exemple. Una esplanada supergran, amb els punts ben diferenciats, amb molt d'espai perquè puguis gaudir en família també, per tant jo crec que el canvi d'èxit que ha fet la regidoria de promoció econòmica és super acertat. Hi ha moltíssima gent, aquesta gent no hi cabria a la plaça Federico García Lorca i per tant un èxit absolut.
Ha pogut donar una volta, ha visitat els diferents cellers, una vintena de cellers que estan presents avui aquí a Sant Andreu de la Barca. Què ha pogut copsar?
Doncs que Catalunya precisament fa vins espectaculars, que som un dels grans productors en el món vitivinícola i per tant jo crec que és una gran mostra de tots els productes que tenim a Catalunya.
Regidor Miquel Àngel Abril, 7a edició de la Fira del Vi, amb la denominació Alella com a protagonista enguany i d'aquests tres actes previs que també s'han realitzat en el Teatre de la Setmana, que també han tingut molt de bona acceptació.
Sí, la veritat és que supercontents amb la feina que s'ha fet des del desenvolupament econòmic. És un goig veure que tota aquesta feina al final es deve a aquesta realitat i que és un èxit absolut, amb una quantitat de gent impressionant que tenim ara mateix, més esponjada, amb un espai més gran, on també els cellers i els restauradors compten amb aquest espai extra per poder treballar amb qualitat i garanties, i supercontent, la veritat.
Comentàvem dies previs a la Fira del Vi que aquesta era la Fira del Vi més ambiciosa. Les expectatives s'han complert, regidor?
Doncs sí, la veritat és que s'han complert. Amb aquest extra de serveis i de possibilitats que hem implementat enguany també, com aquesta carpa també on els infants, no?, poden estar ben acompanyats mentre els seus familiars estan gaudint de les degustacions i dels cellers, de la proposta gastronòmica que tenim, a banda de tot el canvi superimportant, no?, que hem tingut a l'emplaçament, que crec que ha estat un gran èxit perquè francament no hi cabríem, en l'antic emplaçament no hi cabríem ara mateix, o sigui que molt, molt content.
Paco Pozo, de l'associació Rubins, valoració del que s'està veient en aquests moments d'aquesta 7a edició de la Fira del Vi.
Hola, Jordi. Una primera valoració així a bote pronto és que estem superant la participació i la presència de la gent d'aquí del poble. I realment, fins que no tanquem, no podrem fer la valoració i dir números exactes, però creiem que aquest any, aquesta edició, superarem amb escreix les xifres de l'any passat.
Vins cellers, Déu Alella, la protagonista, de fet va ser qui va encetar aquesta 7a edició de la Fira del Vi. Què ens pots dir de la Déu Alella?
La Déu Alella, que és una D.O., que és de les primeres d'aquí de Catalunya, són cellers molt petits, amb una cura molt, molt, molt ben cuidada de les vinyetes que tenen. Són vins una miqueta molt salins, molt a prop del mar. Realment són vins espectaculars, tenen un caràcter molt peculiar. I hem apostat aquesta edició, hem portat 5 cellers, són tots familiars, amb petites produccions, i esperem, bueno, que la gent els tasti i que els conegui.
Hem donat una volta, hem pogut parlar amb els cellers i la varietat és molt, molt àmplia. És difícil triar, eh?
Sí, però bueno, gairebé la majoria són d'aquí de Catalunya, és més de proximitat. Sí que tenim exemples de Navarra, tenim exemples de La Rioja, tenim algun celler més petitó d'aquí de Somontano, però bàsicament, o sigui, la majoria són d'aquí de Catalunya, tenim Penedès, tenim Cursa del Segre, tenim una miqueta Empordà, una miqueta de tot.
Estem gaudint de la 7a edició del Fira del Vi, l'any vinent la 8a. Expectatives de cara a la 8a?
Primer hem de gaudir del gran èxit que ha estat la 7a, que encara l'estem disfrutant i segurament que trobarem punts de millora i per seguir implementant com hem fet aquest any.
Sí, de moment ara a veure si tanquem aquesta, l'acabem gaudint tots, que serà un èxit espectacular, ho està sent ja, i de cara a l'any vinent doncs ja somiarem amb altres reptes.
La Fira del Vi ha comptat amb una part gastronòmica amb 6 restauradors de Sant Andreu de la Barca, la rostisseria Ramírez, el restaurant Riera 2, l'Alícia Xarcuters i Formatgers, Bendita Tapa, el Cafè del Casino i també la participació del Palau Vell Restaurant. Hem parlat amb Josep Martín, xef del Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
Hola, bona tarda. Doncs mira, tres propostes molt xules i de proximitat
i autèntiques. Primer fem un canaló de carbassó que va farcit de verduretes amb espinacs i pastanaga amb una crema d'estendres. Després fem dues coses fredes, fem un brioix farcit de formatge amb un salmó fumat i acabem també amb una altra etapa així innovadora, que és un street tartar de fuet amb carxofa d'aquí de la zona del Baix Llobregat i un puntet de mostassa.
Què suposa per vosaltres, Josep, participar en una fira com aquesta?
Doncs estar a casa, ens trobem molt a gust, estem a Sant Andreu la Barca i aquesta fira cada vegada ve més gent, s'apropa més gent dels voltants i estem molt a gust perquè estem molt a prop de casa, ho fem ràpid i estem aquí i coneixem a tota la gent que ve a veure'ns.
I sobretot productes de proximitat, eh?
Doncs sí, ens agrada, ja saps tu que ens agrada treballar producte d'aquí, de temporada, i bueno, com et deia abans, innovar una mica amb el tartar de fuet i després el canal aquest que vam anar a una fira i va haver-hi molt d'èxit i hem volgut portar-lo aquí a Sant Andreu la Barca.
La part gastronòmica important a la Fira del Vi, com també important la presència d'una vintena de cellers amb diferents denominacions d'origen. Penedès, Somontano, Terra Alta, Catalunya, Ribera del Duero, Navarra, Costers del Segre o Montsant, a més de la Deo Alella, que ha estat enguany la denominació d'origen protagonista.
Hola, sóc el Toni Cerdà i vinc de Boquet d'Alella. Hem decidit portar dos negres i dos blancs, un blanc fermentat en dipòsit, de pansa blanca i garnatxa blanca. Llavors tenim un entremix blanc i llavors tenim dos negres, que és el sirà i l'entremix negre. El sirà és de la varietat, com bé diu el nom, de sirà, fermentat en dipòsit i en barrica. I l'entremix és un cupatge de cabernet sauvignon, garnatxa negra i sirà.
Més són vins denominació Alella, que és la denominació convidada aquest any en aquesta Fira del Vi, no?
Sí, molt contents, perquè al final això ens ajuda a tirar endavant, ens ajuda a donar nom i ens ajuda a promocionar-nos a davant de la gent i esperem que els agradi el nostre producte.
A Ràdio Sant Andreu hem pogut parlar també amb Quim Batlle, que és el president de la Deo Alella, també és propietari del celler Quim Batlle, i també hem parlat amb el sommelier Joan Aire.
Sí, bueno, a veure, esperem que s'aguanti el temps, que això és el que ens convé, i que tingui força èxit, com cada any.
Què és el que heu portat avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
Pues mira, hem portat els tres monovarietals, pansa, granatxa i picapoll, i els dos cupatges, un del 19 i un del 14, amb diferents percentatges de vins.
Comentàvem l'altre dia la denominació original ella, que és la denominació convidada aquí a Sant Andreu de la Barca, i ja es va comentar en l'acte que es va celebrar en el Teatre Núria Espert com és aquesta denominació d'origen, no?
Bueno, és de la més antiga que d'Espanya, diguéssim, i la més petita. I bueno, cada vegada som més petits degut a la urbanització, però bueno, anem aguantant i anem fent uns vins blancs fabulosos, eh?
Denominació d'origen Alella, quines són les poblacions que engloba?
Pues mira, 32 municipis, que comença des de Badalona, acabant a Arenys de Munt, Arenys de Mar, i a l'altra banda tot el que és el Vallès Oriental, començant per Mollet i acabant pues, per Granollers i Llinars.
Dels vins d'avui, com els podem maridar?
Bueno, nosaltres tenim molta influència del mar, per tant, amb tot el que siguin peixos, arrossos, fins i tot m'atreviria a dir també amb cans blanques, fins i tot depèn de les referències que es puguin agafar, m'atreviria a posar-les amb carn i bueno, amb pasta, amanides, amb tot el que faci falta, la veritat.
Vosaltres que sou representants de la Deo Alella, si us pregunto per què hem de beure aquests vins Alella, què em diríeu?
Primer de tot, proximitat, i que ens estimem més el territori.
Soc el Quim Colomer i sóc un dels membres de Celler Testuant, de la denominació d'origen Alella.
Quins són els vins que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
Bueno, porto dos vins de pansa blanca, principalment, que és la varietat nostra de la D.O., i un negre de xirà. Una és una pansa blanca jove i l'altra és una pansa blanca amb garnatxa blanca, que és el cupatge típic de la denominació d'origen.
Deo Alella, protagonista de Sant Andreu de la Barca en aquesta Fira del Vi.
Bueno, al final jo diria que és una de les deos més propera que hi ha a Sant Andreu i a Barcelona i crec que bueno, tots aquests pobles colindants s'haurien de fer seva aquesta denominació d'origen.
Si et pregunto per alguna característica que tenen els vins de Deo Alella...
Bueno, doncs la salinitat, doncs, el tindre les vinyes encarades a mar, doncs tenen aquella salinitat doncs, que el vent fa pujar de la brisa marina i també, bueno, la particularitat també dels altres, de l'altre costat de la serralada, per part del Vallès, que també té una peculiaritat també diferenciada de la costa.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Soc Albert Ràfols, del celler d'Escofet Rossell. Doncs avui aquí a la Fira de Rubins portem el nostre cava Reserva Brunature, que es compon de Xerra Macabeu Parellada, Chardonnay Pinot Noir, el nostre rosat, cava rosat, que és Pinot Noir 100% Brunature, i els nostres dos vins, que es diuen Espantaocells, que ho fem en blanc i negre.
Què suposa per vosaltres participar a una fira com la de Sant Andreu de la Barca? És el primer any que hi participeu o no?
És ja la segona vegada que venim aquí, vam venir a la fira que van fer a l'hivern, vale? I per nosaltres pues, suposa molta visualització i molta imatge, i agrair sobretot l'esforç que fa i la feina que fa l'Associació de Rubins, perquè capta molta gent i al final per nosaltres la gent pues, sempre es vol per captar atenció.
Trobeu que el públic que ve és molt exigent?
No, al final el públic que ve està disposat a gaudir, a disfrutar dels vins i de la gastronomia i de l'event.
Hola, jo em dic Marta i vinc del celler 1+1. Sí, portem tota la gamma Naí, són 4 vins sota el mateix nom, portem 2 blancs, un rosat i un negre.
El nom de Naí és un nom reivindicatiu també.
Bueno, està inspirat amb l'Amelia Earhart, que va ser la primera dona que va intentar sobrevolar l'oceà Atlàntic, i és una mica l'homenatge de totes aquelles noies inconformistes, no?, que volen trencar una mica els esquemes, i bueno, és un petit homenatge que fem des del celler.
En què podem maridar els teus vins?
Ui, la veritat és que els nostres vins són molt versàtils, portem 4 vins molt diferents i cada un té una mica el seu punt, no?, i el seu què.
Faig la pregunta.
Em dic Josep, soc del celler Cadevall.
D'Olesa de Montserrat, per tant, a prop de Sant Andreu de la Barca, que és el que porteu avui aquí?
Doncs portem vins de les poques vinyes que hi ha a Olesa, i bueno, tenim 5 referències, 2 blancs, 3 negres, i bueno, tenim un que és una mica de criança i els altres amb més fruita.
Això sí que són vins de proximitat, eh? Tenint en compte aquí a Sant Andreu de la Barca, pràcticament quilòmetre zero, eh?
Sí, totalment, sí.
Heu vingut en d'altres ocasions aquí a la Fira del Vi?
Aquesta, d'aquest mes, no. Hem vingut algun altre que es fa a l'altra plaça d'allà, però és el primer any que fem aquesta d'aquí.
Què suposa per a vosaltres participar en fires com aquesta i sobretot el públic que s'acosta i vol tastar els vostres vins?
Ens dona molta visibilitat, sobretot nosaltres que comencem, i vamos, això pues, per nosaltres és com l'aigua, vamos, que esperem que no caigui.
Dius que comenceu o quant temps porteu?
Pues portem com a celler oberts 2 anys. Aquesta és la segona anyada i, bueno, evidentment el projecte fa molts més anys que existeix. I, bueno, doncs clar, llavors totes les fires que nosaltres puguem fer, doncs, com les del parc rural o d'allò, doncs les aprofitem i anem i ens hem de donar a conèixer al màxim.
Per què vas decidir, doncs, tirar endavant el celler?
Doncs la veritat és que bueno, és un projecte doncs, que és vital, vull dir, teníem una vinya familiar i la veritat és que ens vam començar a plantar vinya i una mica a la mesura que tens més producció et va arrossegant. No? I al final doncs, et donen la gestió d'una altra vinya i bueno, al final et plantes en tant de vi que dius, bueno, doncs anem a fer un celler i comencem el projecte endavant.
De moment bé, no?
De moment bé, sí. Costa, tots els projectes costen molt d'arrencar, però bé, molt bé.
Carla Ruiz Ortega, de Canastruc, Uvas Felices. Portem ampolles de Perro Verde, de Canastruc Xarelo, Canastruc Negre i un Sospechoso.
Quines característiques tenen aquests vins?
Bueno, el Perro Verde és un verdejo, és un vi superconegut en el món dels verdejos. El Canastruc Xarelo representa una miqueta l'essència del Montserrat, les vinyes estan al peu del Montserrat, igual que el negre. I el Sospechoso Negre és un tempranillo en tinta de toro de la Manxa, que és molt suau i molt elegant.
Mira, sóc el Carles Escarrer, de les caves Canals i Moner.
Doncs explica'ns el que has portat avui aquí. Veig vins, veig caves també, caves, sí, que és l'habitual de cada any.
El més fort nostre és sobretot els caves i el Penedès també té molta fama el vi blanc. Aquí portem una petita selecció que és l'insuperable Brunature, que és un cava que hem tret fa un any, i després portem sobretot el Dionisius. És un Brunature ecològic, va ser el primer cava que l'empresa va començar a comercialitzar amb tema ecològic, i després portem el vi blanc al Muscat. És un blanc molt afruitat, perfecte per un salmó, per un arròs, sobretot per peixos i tots els variants. I després portem un criança, que ha sigut premiat diversos anys amb millor vi del Penedès. És un negre molt interessant, el recomanem amb carns, amb arrossos, amb formatges, i la veritat és que és un vi que us recomano molt que el tasteu.
Bona oferta la que portes a Sant Andreu Barca, tenint en compte que ja has vingut en d'altres ocasions, no és la primera vegada. Això vol dir que la Fira del Vi de Sant Andreu Barca funciona, no?
És una fira molt interessant i és una fira que ens donem compte cada any va creixent molt més, i el que volem és això, estar molt més anys aquí. Al final creiem que la gent que ve aquí és gent que estima de veritat el vi, que no només ve a prendre una copa, sinó conèixer coses interessants i noves.
Us pregunta molt les persones que venen a aquestes fires de com estan elaborats aquests vins, aquests caves?
Sí, ens trobem gent que ens pregunta quin sistema utilitzem, si estem dintre de la DO Cava, no estem dintre, perquè ara, com que al món del cava hi ha diferents categories, no? Clàssic Penedès, hi ha el tema del Corpinat, i després també ens pregunten els temes dels envelliments. La gent, ens donem compte que cada cop s'ho mira molt més abans de comprar un producte. Abans la gent era molt marquista, també sempre hi ha un tant per cent que segueixen igual, però que es fixa molt més en el que estava bé, no? Buscar algú que també, preu-qualitat, doncs, al final surti content.
Canvi d'ubicació de la fira, què et sembla?
Creiem que pot ser molt interessant, és molt més ampli, la gent també al final el que vol és estar més còmoda, prenent una copa de vi, provant coses diferents. Crec que pot ser molt interessant aquesta nova ubicació.
Xavier del Celler Montrubí. Mira, jo porto 4 vins, per començar un ancestral de Somoy. Seguirem amb un vi que es diu White, que és Xarel·lo 100%, un altre vi que es diu Black, que és Garnatxa 100% negre, i un rosat que és Copatxa, Somoy, Garnatxa i Xarel·lo.
Què tenen d'especial aquests vins i per què s'ha escollit aquests 4 vins per la fira d'avui a Sant Andreu de la Barca?
Bueno, com a especial són que tots els vins venen amb varietats autòctones del Penedès i que busquem una mica la frescor d'aquests vins. És això el que, per això hem portat aquests vins, no? Perquè la gent descobreixi els vins del Penedès, i més concretament aquests, que són vins molt frescos, molt elegants i fàcils de veure.
Fires com la d'aquesta de Sant Andreu de la Barca ajuda molt, no?, a donar a conèixer totes aquestes varietats.
Sí, ens ajuda molt perquè és un lloc de proximitat i a part, bueno, ve molta gent i volem fer descobrir varietats locals i autòctones del Penedès com la Somoy, que són poc conegudes.
Hola, sóc l'Ester del Celler Coca i Fitó. Vam venir l'hivern passat, no sé si havíem vingut a alguna edició anterior, i avui portem 4 vins, 2 de la DO Montsant, un de Terra Alta i un altre de l'Empordà.
Què tenen aquests vins?
Doncs mira, el de Terra Alta, que és el Jaspi Blanc, és una base, bueno, garnatxa blanca amb macabeu. Després tenim els dos de la DO Montsant, que el cupatge és ben bé el mateix, porta les mateixes varietats amb diferents percentatges. El Natura, que és bueno, jove, només passa per inox, i el Jaspi Negre, aquest és una curta criança, passa 4 mesets per barrica i després un any amb uns dipòsits de formigó.
I l'últim,
de la DO Empordà, aquí domina la Carinyena, bueno, i és un Carinyena, Garnatxa i Sirà.
Ha estat complicat escollir aquests vins per portar-los avui a Sant Andreu de la Barca o no?
Bueno, no, així hem portat una miqueta de cada DO, ja que nosaltres, bueno, ara per ara estem amb 5 DOs diferents i, bueno, és un bon número, 3 DOs, doncs molt bé, de 4 vins, 3 DOs diferents, però ja podem fer un tastet una mica variat.
El meu nom és Mirko i sóc de Més que Paraules, Pla de Bages. Mira, portem els 3 Més que Paraules, el blanc en base de picapoll, amb una miqueta de Sauvignon i de Mandó blanc de Noir, un vi lleuger de 11 graus i mig només, però molt aromàtic, un rosat de Merlot i Somoll, i després un negre fet amb Mandó, un 50%, amb una mica de Cabernet, Somoll i Merlot a la resta, i és un vi que està un any en barrica.
Soleu participar en fires, i fires com aquesta de Sant Andreu de la Barca?
Sí, venim des de fa molts anys ja aquí, cada any estem presents, sí.
Què suposa venir a Sant Andreu de la Barca?
Bueno, fer territori, de conèixer el vi fet aquí molt a prop, i bueno, que la gent pugui conèixer també productes fet a una regió tan petita com el Pla de Bages.
El meu nom és Marcos i el celler és Pago de Cirsus. Doncs mira, pel negre és un criança, amb 12 mesos, amb barrica roure francès, principalment, té una mica americà, les varietats són Tempranillo i de Merlot. Després portem un blanc que està fet amb Chardonnay, és un Chardonnay jove amb 3 mesos sobre Elias, i el rosat està fet amb Tempranillo i i 4 mesos de criança en barrica.
Per què heu escollit aquests vins, per portar-los avui aquí?
Són els vins que crec que són més fàcils de fer entendre a la gent, són els vins que més agraïts són també pel consum habitual, i sobretot de cara ara que entrem a la calor i aquestes temperatures, el criança, tot i sent 12 mesos, és molt fresquet, amb molta fruita, el blanc i el rosat per excel·lència, per combinar la calor amb certa gastronomia.
De fet, avui tenim part gastronòmica també en aquesta Fira del Vi. Pel que fa a la gent que us acosta a vosaltres en aquest tipus de fires, trobeu que és un públic, suposo que molt divers, no?
Sí, sí, sobretot a les primeres hores de la fira, quan tot arrenca, potser hi ha una mica més de públic més professional, més amb intencions de provar, de conèixer coses. Després ja ve més la gent que té ganes de participar de la festa, perquè cap i a la fi el tema dels vins ha de ser una festa més que una altra cosa, no? I, doncs sí, com tu deies, és un públic molt general i molt de tot, sobretot molt, molt públic jove, estem trobant últimament, amb el qual és molt bo, perquè abans sí que és cert, si ens tirem enrere en el temps, el vi era només per gent de 40-50, perdó, de 40-50 no, de 50 en amunt. I ara ens estem trobant cada vegada més amb un públic que va dels 20 i pocs, 30, fins als 40-50. Vull dir que la cosa està entrant, crec que és per on ha d'entrar, són el futur.
Públic jove i a més públic entès, no?
Públic entès, cada vegada per almenys més, amb més ganes de conèixer coses diferents i ja no van tant a les marques clàssiques, sinó que es deixen també sorprendre amb novetats.
Ignacio Otto, Bodega Tobestué. Bueno, venimos de Somontano y llevamos dos vinos jóvenes, un rosado Garnacha y un Chardonnay, que ahí buscamos sobre todo pues fruta, frescura, vinos sencillos y afrutados, y luego un Gewürztraminer, Traminer, que es una variedad que se trabaja muy bien ahí en el Somontano, vinos muy florales, aromáticos, y un Crianza, Tempranillo y Cabernet.
Si hablamos de la de Somontano, ¿qué características tiene?
Bueno, sobre todo estamos creciendo mucho en variedades blancas, con el Chardonnay y el Gewürztraminer como bandera, por así decirlo. Y luego, bueno, en tintos, pues la Garnacha cada vez va cogiendo más renombre, pues somos de Aragón y al final ahí, pues haciendo honor a nuestra variedad. Y luego en tintos también, pues mucha variedad internacional. Tenemos mucho Cabernet, que se trabaja muy bien, Shiraz, y bueno, contentos, la verdad.
Soc el David López i represento el celler Costes del Sió.
Bé, no és la primera vegada que vens a Sant Andreu Barca, ja ets habitual, no?
Jo sóc habitual ja, sóc de la casa.
Què has portat aquest any?
Pues mira, hem portat, a banda de la gama Felístia, que és el que habitualment presentem també la gama Sios.
Què té aquesta gama?
Doncs són els petits Sios, que són vins més afruitats, més aromàtics.
Explica'ns.
Pues un vi blanc i un vi negre. El vi blanc és de base Viognier amb una mica de Chardonnay i és un vi jovenet, un vi blanc de l'any, i el vi negre és un ull de llebre amb una mica de Cabernet Sauvignon amb 6 mesos passat per botar.
En el teu cas, si repeteixes, és que la Fira de Sant Andreu Barca, la Fira del Vi, funciona, no?
M'encanta, i és una manera per arribar al client final i per donar a conèixer els nostres productes. És la millor publicitat que hi ha, que la gent està...
Una representació dels diferents cellers que han estat presents a la 7a edició de la Fira del Vi. 20 cellers presents el dissabte 27 d'abril. Una Fira del Vi que ha iniciat amb actes previs a la sala Federico García Lorca el dimecres 24 d'abril amb un tast de vins de Quim Ballen de la D.O. Alella. El dijous 25 d'abril amb degustació popular de vins del celler de Luis Canyes de la D.O. Rioja. I el divendres 26 d'abril amb la degustació d'Escofet Rossell de la D.O. Penedès, tota maridat, amb xarcuteria Alícia. La 7a edició de la Fira del Vi a l'esplanada del Mercat Setmanal, 20 cellers i també 6 restauradors de Sant Andreu de la Barca. La benedicció musical a càrrec de Lola Van i també, en aquesta Fira del Vi, la presència d'un fotomaton.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Fins aquí l'edició d'avui del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a WhatsApp.
Mai és massa tard per intentar recuperar aquell tren que passa de llarg. Només és qüestió de desitjar-ho. Sempre hi ets a temps d'anar i recuperar-lo. Mai és massa tard per conservar aquella amistat que has tingut sempre al costat i que t'ha donat bones idees i que la seva llum t'allunya les tenebres. Pensa que avui tot just comença. Diria
seria la defensa del teu tribunal. Crida, que a mi sempre m'inspira, quan veig que treus les coses de dins et fan mal. Ara és el moment en què tot sembla diferent i en realitat és igual, perquè al final mai passa res, però no s'ha de perdre l'interès. Sempre hi ha motiu pel que desitges establir, et fa seguir caminant. I quan em dediques un somriure, em fa sentir millor i ens queda tant per viure. Canta, segur que no t'espanta, si de sobte la teva ànima té un so diferent. Creu-me, i si veus que et falta l'esma, em tindràs al teu costat per volar entre la gent. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Si vols que t'estimin, t'has d'aprendre a estimar, així tothom ho farà i veuràs com el món canvia. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Que t'envoltin els amics de veritat, segur que no et fallaran, ni quan siguis flor.